Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
A Roma hi ha molts romans. Ja sé que això, a més d'una obvietat, és una bestiesa, però aquest cap de setmana he tornat a la ciutat eterna i és allà, i és més enllà de les cues de turistes vinguts de l'estranger, el que hi ha són moltíssims autòctons visitant, passejant, gaudint, integrant la ciutat i en els seus moments, en tot el seu dia a dia. No cal dir que pels romans la seva ciutat és el seu patrimoni i la seva història, i que per ells tot això és sagrat, i rara és la persona que no la coneix, ni que sigui vagament. En certa manera, la seva història és el seu present. I per què començo el dilluns parlant d'això? Doncs perquè quan miro a casa nostra i veig un patrimoni cultural, natural i històric molt important, que em fa la sensació que sovint ens passa bastant desapercebut. No pretenc comparar, per descomptat, el Coliseu o el Vaticà amb les ruïnes d'Ullastret o les d'Empúries. Però compte, que ja posats, les primeres són molt més antigues que la mateixa Roma, i les d'Empúries van néixer gairebé fa 600 anys, i les segones... Doncs això, aquestes ruïnes d'Empúries van néixer gairebé 600 anys, per cert, perdó, abans de Crist. Ui, avui estem de dilluns, eh? I per posar un exemple pràctic, sense anar més lluny, van ser els grecs els que a través d'Empúries van introduir el vi, del qual ara se'n parla tant, a casa nostra, per citar només un exemple. El fotut de la qüestió és que més enllà de les visites d'escolars, les estadístiques de públic, ja prou migrades per si soles, revelen que, escoles a banda, la majoria de visitants que reben són de fora i que la gent de l'Empordà no tenim al nostre imaginari la necessitat de visitar, almenys un cop cada X temps, jaciments tan importants com aquests. Com sempre dic, val la pena parar-nos a pensar de tant en tant que aquelles pedres que ens van tan bé per fer venir turistes tenen una història que seria bo que, més o menys, tots coneguéssim, ni que fos lleugerament. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Ràdio Bisbal i amb Extra FM Costa Brava.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que ens porta, com cada dia, i avui no és una excepció, la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. La jornada d'avui serà força tranquil·la, amb el dia assolellat i algun núvol dispers. El vent de tramuntana bufarà entre fluix i moderat i anirà perdent força conforme avanci el dia. Les temperatures es mouran entre els 21 graus de màxima i els 9 de mínima. I els propers dies esperem dies força tranquils amb ambient assolellat.
Gràcies, Martí. Doncs en aquest moment a casa nostra la temperatura, com sempre, com gairebé sempre, és compartida a la majoria de pobles i ciutats de l'Empordà. Ens trobem amb 7 graus positius a Torroella de Montgrí, a Santa Cristina d'Aro, els trobem a Sant Feliu de Guíxols, els trobem a Pals, els trobem també a la Bisbal, al Bons, a Monells, a Platja d'Aro i a Palafrugell. 7 graus positius, dèiem, en aquest dilluns. Avui és 3 de març, d'abril, perdó, ja dic jo que estem de dilluns. Avui és 3 d'abril del 2017. Esteu escoltant el Supermatí. Comencem. I comencem, com sempre, amb el repàs a l'actualitat més pròxima. Resum informatiu de la jornada que fem, sempre acompanyats de la mà d'en Toni Selles i la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
Els futurs terrenys, el futur dels terrenys de Ràdio Liberty a Pals es podria desencallar abans de l'estiu, Toni.
Bon dia. El projecte de la Fundació Mar per als terrenys on hi havia Ràdio Liberty té l'informe favorable de la Delegació Territorial de Costes de l'Estat a la demarcació de Girona. Aquest és un pas previ necessari perquè la Generalitat pugui donar l'autorització administrativa al projecte, batejat amb el nom d'Aquam. El cap de costes de l'Estat a Girona, Jordi Planella, ha avançat a Ràdio Capital que el tema es podria desencallar abans de l'estiu o just després.
El 2015, la Fundació Mar va anunciar que havia aconseguit la concessió per 50 anys de les antigues instal·lacions de Ràdio Liberty per fer-hi un gran centre de conservació de la biosfera. Llavors es va apuntar el 2017 com a data d'inauguració, però el projecte està encallat. El cap de costes a Girona, Jordi Planella, ha confirmat a Ràdio Capital que, per part seva, ja tenen llum verda.
Per tal que la Generalitat pugui fer la concessió, donar la concessió, han de gaudir d'un informe favorable de costes que nosaltres l'hem emès perfectament perquè és una zona que si hi ha una entitat privada que vol establir-hi allà amb un projecte que ens l'hem mirat i tal i és un projecte maco, engrescador, doncs endavant. Fem contacte permanent amb el director de la Fundació, el senyor Miguel Ventura, i cap problema.
Segons Planella, la Fundació Mar preveu que abans de l'estiu o just després aconseguirà la llicència que li ha de concedir la Generalitat per poder executar el projecte. Aquam ha de ser un centre d'experimentació i formació que posi en valor el patrimoni natural de l'Empordà i el Mediterrani. Segons la Fundació Mar, requeriria una inversió de 9 milions d'euros, donaria feina a un centenar de persones i podria arribar a xifres d'uns 250.000 visitants l'any. El projecte preveu un espai per a visitants amb exposicions i aquaris i també s'hi farà formació i investigació. Ara per ara, però, els terrenys de l'antiga Radio Liberty continuen en estat d'abandonament i degradació.
Per altra banda, Costes de l'Estat garanteix que aquest 2017 quedarà enllestit el tram de camí de ronda de Platja d'Aro que continua pendent.
El cap de Costes a Girona, Jordi Planella, ha assegurat a Ràdio Capital que el tram de camí de ronda de Platja d'Aro entre la Cala del Pi i la Cala Belladona, al terme de Calonge, quedarà consolidat abans que acabi l'any. Això sí, les obres començaran a la tardor, perquè no hi ha prou marge per fer l'actuació abans de l'estiu. Costes de l'Estat ja té el projecte aprovat i compta amb el vistiplau de l'Ajuntament.
La recuperació del camí de ronda de Platja d'Aro a Calonge, malmès per les esllavissades arran de la nevada de març de 2010, es va dividir en tres fases. Anaven a càrrec de propietaris, Ajuntament i Estat, i aquesta darrera és la que queda pendent. Una primera actuació de Costes va quedar aturada per discrepàncies amb el consistori, que l'any passat hi va fer alguns arranjaments provisionals. Ara el cap de Costes a Girona, Jordi Planella, assegura que aquest any serà una realitat.
Ja el tenim també a punt. Aleshores, el pressupost entre 150 i 180 mil euros i també quan tinguem els diners. No crec que ho puguem fer ara abans de l'estiu, degut a la temporada turística, amb la qual cosa doncs segurament començaríem a partir del setembre.
D'altra banda, Planella ha destacat que la reforma del passeig del Molinet, de l'Estartit, ha quedat enllestida dues setmanes abans del previst. Ara ja està obert al públic i només falta la inauguració oficial, prevista cap a finals de mes.
Les 8 del matí i 7 minuts, suport de l'Ajuntament de Palamós i la Cambra de Comerç als emprenedors i les empreses locals.
L'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós i la Cambra de Comerç de Palamós han posat en marxa un sistema conjunt per donar informació, orientació i assessorament a persones emprenedores i empreses locals. El servei d'emprenedoria s'oferirà tots els dijous de 9 a 1 del migdia i estarà ubicat a la seu de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós, Casa Montaner. Se'n fa càrrec un tècnic especialitzat en l'atenció a l'emprenedoria.
L'objectiu és generar sinergies entre les dues institucions, potenciant el servei als emprenedors que ja oferia l'Ajuntament. També es vol impulsar la creació de noves iniciatives empresarials al municipi i donar suport a les empreses palamosines en fase de creixement i consolidació. El servei oferirà atenció personalitzada, informació sobre recursos i finançament i formació.
Les 8 i 8. Nova etapa gastronòmica al restaurant Aradi.
El restaurant Aradi de Platja d'Aro ha reobert aquest cap de setmana amb una nova oferta gastronòmica que lideren els xefs Sergi Roca i Kevin Meisse, provinents del restaurant Equilibri de Navata. Amb aquest canvi, el restaurant vol apostar per la innovació sense abandonar la cuina tradicional. L'Aradi també ha estrenat dos nous espais, com una zona a la terrassa dedicada a les tapes o un expositor on el client podrà escollir el peix i marís fresc com si estigués en un mercat.
Aquest impuls del restaurant Aradi s'emmarca dins de la nova etapa que vol encetar el grup Aromar, que compta amb 10 establiments a Platja d'Aro i S'Agaró. Aquesta tardor començaran les obres de l'hotel Costa Brava i també volen remodelar els hotels Aromar i Platja d'Aro. El grup ha incorporat la figura del director general, càrrec que assumeix Diego Arnaste, provinent de l'empresa estatal Paradores.
I seguim, Torroella activa un nou web i una aplicació per difondre les activitats.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha posat en marxa un nou lloc web i una aplicació per a mòbils i tauletes perquè els ciutadans puguin estar informats de l'agenda d'activitats del municipi. El lloc web és agendatorruella.cat. El consistori hi centralitzarà totes les activitats i els esdeveniments. L'objectiu és facilitar a l'usuari l'accés a l'agenda municipal d'una manera molt àgil i adaptada als nous estàndards d'usabilitat i eines de navegació. Els usuaris podran accedir a la informació de l'agenda cultural de manera cronològica o bé cercant per categories o espais i podran comprar entrades en línia.
L'usuari trobarà a pocs clics informació detallada dels espectacles de la temporada a l'Auditori Teatre Espai Ter, la programació del Museu de la Mediterrània i de la resta d'equipaments municipals, com les biblioteques de Torroella de Montgrí i de l'Estartit, les exposicions de la Capella de Sant Antoni o les de la Sala d'Exposicions de l'Estartit. També tindran els seus apartats específics les galeries d'art i les fundacions privades. A banda de les activitats del dia a dia, hi haurà informació dels esdeveniments anuals, festes, tradicions, fires, festivals i jornades. S'hi ha implementat una secció amb Google Maps amb la localització dels equipaments i espais, amb una fitxa personalitzada per cadascun d'ells. També hi haurà informació de serveis i properament s'hi activarà un apartat amb l'oferta comercial del municipi.
I acabem, la DEO Empordà organitza el primer concurs de garnatxes i vins rancis casolans.
El Consell Regulador de la DEO Empordà ha convocat el primer concurs de garnatxes i vins rancis casolans. L'objectiu és fomentar el coneixement i divulgació d'aquests productes. Hi poden participar tots els elaboradors de garnatxa casolana i vi ranci casolà que ho desitgin, inclosos els que només fan el procés d'envelliment.
Els participants han de presentar abans del 13 d'abril a la seu del Consell Regulador de la DEO a Empordà tres ampolles de 0,75 litres amb la garnatxa o vi ranci casolà que presenten a concurs. La prova inclou dues categories, garnatxa i vi ranci. El jurat premiarà la millor garnatxa d'Empordà i el millor vi ranci amb una bota de castanyer de 60 litres i un lot de vins de la DEO a Empordà. La resolució del jurat es farà pública durant la tercera edició de la Fira de Vi Dolç DEO Empordà, que es fa a principis de maig a Figueres.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima, quan faltin uns 10 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara passen gairebé 11 minuts de les 8 del matí. Seguim amb el repàs informatiu del dia, però... completant la mirada informativa que fem com cada dia amb en Dani Cortés.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
El Regne Unit avisa Espanya que defensarà la sobirania de Gibraltar, Dani.
Bon dia. La primera ministra britànica, Theresa May, ha reiterat que mai cedirà a Espanya la sobirania del Penyal sense acord amb els seus habitants. Gibraltar va votar massivament en contra del Brexit i per això el govern espanyol diu que hauria de mantenir-se Europa formant part d'Espanya. A més, un exministre del Partit Conservador ha afirmat que per pressionar Espanya, el Regne Unit hauria de promoure l'independentisme català.
El govern espanyol diu ara que no vetaria que una Escòcia independent entrés a la Unió Europea.
Així ho ha dit el ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis. Reconeix que Espanya no veu amb bons ulls que cap estat de la Unió Europea iniciï processos de fragmentació, però que si una part del Regne Unit es converteix legalment en estat i vol adherir-s'hi, haurà de fer els passos estipulats. Dastis matisa, però, que el procés escocès és diferent del de Catalunya perquè a Escòcia el referèndum es va fer d'acord amb les lleis.
Sí, esclar, i és diferent perquè el Regne Unit tenia una cintura a l'hora de negociar bastant més ampla. La candidata d'ultradreta a les eleccions franceses té una molt mala opinió de l'euro.
La candidata del Front Nacional, Marine Le Pen, vol que França abandoni l'euro perquè creu que és com un ganivet a les esquenes dels francesos. És una moneda que creu que està adaptada a Alemanya i no a l'economia francesa.
I seguim. L'Assemblea de Veneçuela comença el procés per destituir els magistrats del Tribunal Superior.
Eren els responsables d'una sentència que suspenia els poders de la mateixa Assemblea. El president Nicolás Maduro havia demanat que es retornés el poder al Parlament. Els partits de l'oposició tenen majoria a la cambra i, en principi, es podrà dur endavant aquesta destitució.
Són les 8 del matí i 13 minuts... intercepten a Colòmbia un carregament de 6 tones de cocaïna amb destinació a Espanya.
Ha estat al port de Barranquilla, al nord de Colòmbia. La droga estava a punt d'embarcar-se en un vaixell de càrrega amb destinació a un port espanyol. Un cop en territori europeu, el valor de la càrrega de cocaïna podria superar els 200 milions d'euros.
I el Kurdistan iraquià aprova celebrar un referèndum d'independència el 2017.
La regió del Kurdistan iraquià, al nord del país, és autònoma i independent de facto des de la guerra de l'Iraq de 1991. Compta amb el seu propi exèrcit, que són els Peshmerga, i és una de les quatre regions històriques del Kurdistan, juntament amb la regió kurd-siriana, la de Turquia i la d'Iran. Ara els kurds d'Iran volen ser independents no només de facto, sinó legalment.
Doncs us he d'explicar que ahir en el meu vol de tornada de Roma vaig seure al costat d'un senyor que es deia Abdullah, que és precisament d'Iraq, viu al nord d'Iraq, i m'explicava que la regió del Kurdistan, és professor universitari, per cert, de política, de ciències polítiques, i m'explicava que el Kurdistan, els polítics del Kurdistan, es miren molt amb lupa el procés català perquè l'estan utilitzant de referència a l'hora de treballar en aquest procés d'independència d'aquesta zona del nord de l'Iraq. Curiositats de la vida. Són les 8 del matí i 14 minuts. Anem als esports. Perquè a Ràdio Bisbal hi tenim en Joan Baixeres, que com cada dilluns ens fa el repàs a l'actualitat esportiva del cap de setmana.
Supermatí!
Que comencem repassant a través d'aquesta 33a edició de la Festa de l'Esport Palafrugellenc, que va ser una gran nit, Joan, bon dia.
Els guanyadors de la Festa de l'Esport de Palafrugell que es va celebrar ahir diumenge tenim en la categoria de millor entrenador amateur José Luis Camacho Cárdenas, del Club Ciclista Palafrugell. La millor esportista femenina va ser Mireia García Díez, de l'agrupació excursionista Palafrugell. El millor esportista masculí va ser Lucas Olvera Reyes, del Club Ciclista Palafrugell. I, finalment, la millor entitat esportiva va ser el Club Atlètic Palafrugell, d'atletisme, triatló i natació. També ja es va fer saber que la medalla de l'esport de Palafrugell seria per Josep Maria Mora i Julià per la seva gran tasca en l'handbol de Palafrugell. I el ciclista professional David de la Cruz Melgarejo es va endur el reconeixement especial de la gala, que va agrair en un vídeo a causa de la seva absència. A continuació sentirem a Josep Maria Mora agraint a tots els que han fet possible la seva trajectòria.
Els moments dolorosos i els bons records, les vivències emotives i les estones de moral baixa, i les experiències inoblidables i les amistats que duraran sempre més, i el suport de la meva família i l'ajut de les institucions. Tot ha servit per poder donar força a aquest grup, a aquesta gran família que és el nostre club, i fer que la feina feta aquests anys hagi tingut un sentit.
I finalment les paraules de l'alcalde Juli Fernández anunciant que en aquest mandat tindran el projecte redactat per fer un gran espai d'entrenament i pràctica ciclista.
Però hi ha un repte que jo crec que és un deute que aquest poble té de fa molt de temps, que és crear un espai per la pràctica del ciclisme en condicions de seguretat. I crec que això s'ha d'afrontar. S'ha d'afrontar en aquest mandat, perquè ho hem vist. Hem vist la trajectòria que hi ha, hem vist el reconeixement, hem vist la gran massa social que tenen. Per tant, seria just que aquest municipi, que es vol ser líder en l'àmbit esportiu, doncs també doni una resposta amb aquesta gran massa social que hi ha.
Això va ser aquesta nit de l'esport de Palafrugell. També va existir, també hi ha hagut aquest cap de setmana la Trail Walker, que s'ha celebrat amb gran èxit, Joan.
Van ser 354 equips els valents que van voler recórrer 100 quilòmetres en només 32 hores que permetia la prova. La bona causa de l'Oxfam Trail Walker va ser el principal objectiu de tots els participants, que es van disposar a fer el recorregut d'Olot fins a Sant Feliu de Guíxols. Amb el lema "quilòmetres que canvien vides", cada equip que participa tenia com a consigna recaptar un mínim de 1.500 euros per donar suport als projectes de l'ONG. En aquesta edició, els vencedors van ser l'equip CAVK Maresme Sud Team, amb un temps de 9 hores, 19 minuts i 14 segons. A banda de la prova, Sant Feliu va lluir la seva cara més solidària amb activitats lúdiques que van durar tot el cap de setmana.
I acabem amb el repàs als resultats més destacats d'aquest cap de setmana.
Derrota del Palamós Club de Futbol en el derbi a domicili davant l'Olot. Tot i el solitari gol dels garrotxins, el Degà manté setè amb 45 punts. El Bisbal Bàsquet queia aquest dissabte per 58-79 a casa contra el Club Bàsquet Vic, en un partit molt sòlid dels visitants. El club en Bolgarví perdia a casa per la mínima contra el Molins de Rei. El 23-24 final deixava els de Palafrugell a les portes de la victòria, mantenint-se en la desena posició. I finalment el club hoquei Palafrugell agafa la directa cap a l'hoquei Lliga després de vèncer el Mataró a domicili per 2-5. Una victòria de rigor per tenir l'ascens a la punta dels dits.
Gràcies, Joan Baixera. Són les 8 del matí i 18 minuts. Com sempre diem, recordeu que podeu estar al dia, podeu estar degudament i constantment informats de tot allò que passa al Baix Empordà a través del nostre portal de notícies, radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Les 8 i 18, anem a l'agenda. L'agenda diària de totes aquelles activitats que passen a casa nostra o de les més destacades que, com cada dia, resumeix de manera sistemàtica i eficient en David Parreño.
Supermatí!
I és que aquesta setmana tenim activitats de la 5è Festival de Fotografia Mirades.
Doncs sí, aquest divendres hi haurà una xerrada sobre l'exercici de la professió fotogràfica pel secretari d'Organització del Sindicat de la Imatge, UPIF, Lluís Salom. Serà a la Casa Pastors de Torroella a les 7 del vespre. Després, aquest dissabte, també inauguraran les exposicions d'aquest festival al Castell Palau de la Bisbal a partir de les 12 del migdia. I a un quart de 8 del vespre es projectarà la pel·lícula One Hour Photo de Marc Romànec al cinema Montgrí.
Seguim, la Fundació Josep Pla publica les activitats de Setmana Santa.
La Fundació Josep Pla proposa un parell d'activitats per descobrir l'Empordà de la mà de Pla durant aquesta Setmana Santa. El dissabte 15 d'abril a les 11 del matí hi haurà una visita guiada a l'exposició Josep Pla i la civilització surera a càrrec de la comissària Annie Unland. I l'endemà, el diumenge 16 d'abril, tindrà lloc la ruta Josep Pla a Ullà Estret a partir de les 12 del migdia.
Les 8 i 20 minuts acabem perquè avui, que és dilluns, per cert, és mercat a Torroella i també a Platja d'Aro, David.
A les places Quintana i Combis, Espanya i Vicenç Bou de Torroella trobareu el mercat de marxants fins a les 2 del migdia i també tenim mercat d'antiquaris a Platja d'Aro, al Palau d'Esports i congressos durant tot el dia.
Gràcies, David, són les 8 i 20. I com sempre, després del repàs a l'agenda, aquí al Supermatí és temps pel comentari. Comentari que en aquesta edició d'avui ens porta el periodista i director de la revista Proscenium, Dani Chicano.
El vodevil polític de Palafrugell sembla que ha cremat una de les seves etapes dures amb el trencament del pacte de govern i el pas de Convergència a l'oposició, deixant un govern feble i en minoria que haurà de fer una feina ingent per seduir Esquerra Republicana per tal que els aprovi alguna cosa, perquè sembla que amb Convergència trigaran a posar-se d'acord. Fa gràcia, però, que una de les excuses que ens anuncien pel trencament, la principal, de fet, és l'aparent incapacitat de la regidora convergent Maite Frigola per donar un impuls polític, segons l'alcalde Juli Fernández de l'àrea de cultura. Importantíssima, diuen els socialistes, bàsica, però que tot i això van entregar sense miraments al seu rival polític al pacte del 2015. Un dia d'aquests, algú haurà d'explicar exactament què vol dir donar un impuls polític a una àrea. La desaparició dels pastorets i el tancament aparentment temporal de l'aula de teatre han estat la gota que ha fet vessar el got, diuen. Fernández assegura que els convergents veien l'àrea vinculada a promoció econòmica, mentre que ell la veu més vinculada a tasques de cohesió social, gestió dels equipaments culturals del poble i promoció i suport dels creadors i artistes d'àmbit local. La música potser sona bé, però la prova definitiva, que és la realitat, el deixa en evidència. Quan Fernández va revalidar el càrrec d'alcalde l'any 2015, va revalidar també el pacte amb Convergència que li havia permès accedir a l'alcaldia el 2011. Des d'aleshores no s'havia dit mai, fins ara, i només cal recórrer a la hemeroteca, que la cultura figurava entre les tres primeres prioritats de govern. El cas és que la cultura torna a ser l'excusa, perquè al rerefons hi ha un darrer any de mandat en què, segons sembla, seguint el pacte subscrit pel convergent Gómez i el socialista Fernández, aquest havia de cedir l'alcaldia al primer com a mostra de generositat si hem de fer cas al que se'ns va vendre llavors. Ves que la cosa no sigui molt més espúria que ideològica i la generositat se'ns hagi marcit pel camí. L'àrea de cultura depèn ara novament de Xavier Roques, que hi va ser del 2003 al 2007 amb Lluís Madí d'alcalde i que hi va tornar el 2011 fins al 2015. Deixeu-me fer un incís, això són gairebé 8 dels darrers 14 anys i, per tant, alguna responsabilitat ha de tenir en la situació actual. Ara sembla que ha de ser Roques qui li ha de donar a l'àrea aquest impuls polític i transversal que demana l'alcalde. Doncs que hi hagi molta sort.
El comentari de Dani Chicano, director de la revista Proscenium al Supermatí d'avui al respecte d'aquesta crisi política desformada a Palafrugell. Són les 8 del matí, és un quart i mig, millor dit, de 9 del matí. De seguida parlem amb el delegat del govern a Madrid, el senyor Ferran Mascarell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
8 i 23, senyor Ferran Mascarell, bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Dèiem, parlem avui amb el delegat del govern a Madrid, el senyor Ferran Mascarell, just en el moment en què es compleix un any del seu nomenament. Volem repassar amb ell com ha anat aquest any de trajectòria i parlar també, evidentment, d'aquesta baixada de l'IVA que es va anunciar per part del govern espanyol el passat divendres, en tant que el senyor Mascarell va ser durant molt temps també conseller de Cultura aquí a casa nostra.
Doncs sí, Miquel, Ferran Mascarell compleix aquestes setmanes el seu primer any al càrrec de delegat del govern a Madrid. Una posició important si tenim en compte l'actual procés pel referèndum. Abans, Mascarell havia ocupat el lloc de conseller de Cultura de la Generalitat.
Bé, d'entrada, senyor Mascarell, aquesta rebaixada de l'IVA, de l'IVA que jo n'hi dic anticultural, ens ha deixat una mica freds, per altra banda.
Bé, sí, freds i una mica, fins i tot, li diria, diguem-ne, amb el temps passat, no? Una mica passat el condiment, perquè feia 5 anys ja que ho demanàvem i tot valent en aquestes dinàmiques de l'Estat, tot arriba quan ja fa mesos que hauria d'haver passat.
És allò que diem aquí a l'Empordà, no? Quan aquests van a la platja, nosaltres ja estem morenos.
Doncs aquesta l'aplicaré, ja diré que és de l'Empordà.
Bueno, no sé si és de l'Empordà, en qualsevol cas jo sempre l'he sentit a dir, casa meva.
La direm.
Al respecte també d'aquesta baixada de l'IVA, el sector del cinema que no, el cinema no se li ha baixat l'IVA, no se li ha deixat sí. Tal com estava el 21%. Escolti, té la sensació que això és una qüestió estrictament de venjança política?
Bé, amb el cinema, en aquest cas, el Partit Popular sempre ha tingut una relació difícil, suposo que perquè erròniament, crec jo, identifiquen el cinema doncs en posicions d'uns destacats directors i actrius i actors que en algun moment van fer costat al Partit Socialista Espanyol, no? Bé, per aquesta qüestió suposo que l'han tingut sempre una mica de costat i ara en aquests moments han pres una decisió bastant incomprensible, que és bé, haver deixat de costat aquest àmbit, no? En els altres àmbits, doncs sí, ha sigut segur que és una mesura positiva. Va ser molt negativa i jo crec que costarà recuperar-ho en el moment en el que es va prendre, perquè era un moment de decreixement substancial del consum cultural i aleshores doncs, l'aparició d'un 21% va significar encara més decreixement del consum. Per tant, això va fer patir a molta gent que es va trobar doncs, sense bolos, sense feina, perquè el consum baixava i per molt suport públic que hi hagi, si no hi ha consum cultural, doncs la gent pateix, òbviament, no? Hi ha menys demanda i per tant, doncs això es va produir amb molta intensitat doncs el 2011-2012, en el moment més agut de la crisi, no se'ls va acudir res més que desincentivar, és a dir, fer tot fer exactament al revés del que calia fer, era estimular el consum. En aquell moment calia baixar l'IVA i el van pujar substancialment. Un gran error que s'ha pagat i que s'està pagant bé. Ara ho comencen a rectificar, però es deixen coses pel camí. En fi, no han estat lluïts en aquest àmbit i en molts altres, tot sigui dit.
Amb tot, hi ha un altre sector que també alça la veu de tant en tant, que diu, escolti, que nosaltres també ens han deixat el 21%, que és el sector de la música enregistrada, dels discos, que l'altre dia deien, parlant amb un representant del sector, em deia, ostres, és que a la gent li surt més a compte comprar un llibre disc que un disc que porti un llibret.
Sí, això són contradiccions de... Miri, una setmana abans que es pugés l'IVA, jo vaig demanar a veure en aleshores ministre de Cultura per dir-li que anaven a cometre una barbaritat, que era, ja no per la cultura catalana, sinó per el conjunt de la cultura espanyola, una barbaritat. I vaig anar, em van rebre, i allà vaig tenir un ministre i un secretari d'Estat. I en un moment de la conversa, el ministre em va dir, mire, consejero, esto es muy sencillo, nosotros vamos a mantener el IVA barato para el pan y vamos a subir el IVA para los bollos. Això és una expressió literal. El PAN en aquell moment vaig interpretar al cap de 3 dies, que és quan van pujar l'IVA, efectivament no em van fer gaire cas, i el PAN eren els llibres, que es van quedar amb l'IVA reduït al 4%, i tota la resta eren bollos. Per tant, ara en aquests moments, amb una similitud de plantejament, doncs deuen considerar que han baixat
algunes coses, però que encara queden alguns bollos que se les poden mantenir el 21%. És no entendre el que significa el consum cultural per un país, perquè estimula la creativitat, estimula sectors essencials des del punt de vista de les idees, des del punt de vista de, fins i tot de la dinàmica social, no? Això no ho volen entendre, i mentre no s'entengui en la seva globalitat, doncs faran barbaritats com la de deixar fora àmbits creatius sencers com els del cinema, no?
Escolta, hi ha una visió, i no sé si fins i tot dir-li que cada vegada és una mica més creixent, perquè en poc temps ja l'he sentit moltes vegades, que d'entrada que defensa aquesta idea que la cultura és literatura i és art, no? La cultura és llegir llibres, i llegir llibres molt profuns, si vol vostè, i anar a veure museus, i que la resta, el teatre, la música, el cinema, la cultura digital, tot això forma part més d'aquest segment, diguem-ne, de cultura, entreteniment... Sí. I qui fa la diferenciació entre cultura, en tant que creixement, que humanisme, etc, i indústria cultural, que són aquells productes culturals que consumim, diguem-ne, doncs això, no? En el terreny de l'entreteniment, o que serveixen també per al final, per anar engreixant un motor econòmic.
Bé, sí, és un plantejament equivocat, perquè la qualitat cultural, la qualitat de les idees, apareix en tots els àmbits de la creació, i per tant no pots diferenciar, és un gran error, no? En un país com el nostre, sí, jo crec que Catalunya, des d'aquest punt de vista, les coses s'han fet bé. Vam crear ja fa molts anys justament l'Institut Català d'Empreses Culturals, bàsicament perquè s'entengués això, que al darrere de tot el món de públic i privat favorable a la creativitat i a les empreses, hi ha un sector fonamental per un país, perquè és el que expressa, doncs, la seva pròpia manera d'entendre les coses, de mirar el món, de mirar la realitat. És un sector creixent en termes fonamental en termes de creació, i és fonamental en termes simbòlics, i és fonamental en termes fins i tot econòmics, no? Per tant, no entendre això, diferenciar-ho a l'antiga, és propi de gent que no ha acabat de comprendre què és el que significa la cultura en les societats contemporànies, no?
Sí, i sobretot que no és incompatible el concepte d'oci o d'entreteniment amb el concepte cultura en termes d'enriquiment personal. No són l'antítesi. Obríem aquest programa parlant de les dades d'assistència de la gent que va, per exemple, a les ruïnes d'Empúries o al jaciment arqueològic d'Ullastret, no? I en el que, entre cometes, explicàvem que la gran majoria de visitants, escoles al marge, són persones de fora, i parlàvem de la necessitat que la gent d'aquí ho descobreixi, ho conegui, etc, i que això ens pot servir per entendre moltes coses, com per exemple que al nostre país el vi va arribar a través del que són ara les ruïnes d'Empúries, que el van portar els grecs, vull dir, coses com aquestes, i que al final acaben passant en una jornada distesa i, si vol vostè, divertida, de visita a les ruïnes d'Empúries.
El coneixement sempre és necessari conèixer i saber, des del punt de vista de la història, des del punt de vista de la realitat on vius, perquè això t'enriqueix i això et fa un país millor. Això és així, i qui no ho entén vol dir que no entén ben bé què és el que està fent, i si aquests qui no ho entenen estan en ministeris i coses d'aquest tipus, doncs és un mal senyal, certament.
Senyor Mascarell, en qualsevol cas l'hem trucat avui, que es compleix un any del seu nomenament com a delegat del govern a Madrid, en un moment, com tothom sap, en un moment políticament complicat. Escolti, sembla que el diàleg està estancat o està aturat. No sé, té poca feina o com va això ara?
Bueno, no, és que de diàlegs n'hi ha molts, diguem-ne, i van en moltes direccions. Diguem-ne que una cosa és la societat, una altra cosa és allò que hi ha al darrere de tots els sectors que composen una societat. El món universitari és una cosa, el món periodístic, per exemple, n'és una altra, el món empresarial n'és una altra, no cal dir, el món diplomàtic és una cosa radicalment diferent. Hi ha un altre diàleg, que és on s'ha de produir una suma, que és dialogar i, a més, acordar, és a dir, prendre decisions, que és on les coses estan estancades, que és l'àmbit de la política, jo diria, la institucional, no? La política governamental, no? Uh-huh. I no pas per voluntat del govern de Catalunya. Tenim la realitat que tenim, un àmbit polític estatal que bàsicament doncs, té com a no tot, tota mena de principi, i a partir d'aquí doncs sí, certament el diàleg es fa difícil, sobretot es fa difícil l'acord, la concertació, no? Que és el que s'ha de derivar sempre d'un bon diàleg, no? Ara, amb la vida, amb la dinàmica social, el diàleg hi és i ens hi passem el dia explicant. Jo crec que des d'aquest punt de vista probablement el més interessant que puc dir és que en aquest any de feina jo sí percebo un cert canvi d'actitud per part de sectors que no són els que després han de seure a la taula de la negociació, eh? Però bé, suposo que per algun lloc s'ha de començar, no? I són sectors que fa un any et deien que bé, tot això que passa a Catalunya és cosa dels polítics, que han estimulat o heu estimulat que la gent... Tinc la impressió que la gent aquí, o almenys un gruix important de persones, comença a entendre que això de Catalunya no té res a veure amb un petit grup de polítics que han estimulat el desencontre, té a veure amb una societat que vol un estat que li funcioni, i no el té, perquè l'estat espanyol no només no li funciona, sinó que la perjudica en el nostre país. I això, bé, jo crec que hi ha símptomes, hi ha grups polítics nous, hi ha símptomes de que s'estan tenint una mica més, que és el que estem dient.
Un té la sensació que de tots aquests interlocutors dels que vostè parla, no? I aquí parlem de societat civil, i aquí parlem de diversos gremis, no? Que hi ha molts interlocutors vàlids amb els que mantenir converses, explicar-se, i que la majoria d'ells ho entenen, però que al final n'hi han dos, que són la política i la premsa, el que en diem això, la premsa de Madrid, que són els que acaben decidint, uns per poder de decisió i els altres per poder de convenciment.
Bé, aquest és un dels problemes que té, en aquest cas, ara sí, parlo estrictament de Madrid i el que en podríem dir els entorns capitalins de la Madrid. De Madrid, eh? Jo diferencio també una mica entre la societat madrilenya, és una ciutat prou amable i que troba gent que té ganes de conversar i que té ganes d'entendre i que et pregunta i que té interès, no? I després et trobes, per altra banda, doncs això, el nucli dur que vostè expressa. El nucli dur és una elit que viu a l'entorn de l'aparell de l'Estat, on hi ha doncs, els representants dels partits polítics més importants, on hi ha alts representants doncs, de l'administració pública de tota la vida, on hi ha alguns representants del poder judicial, on hi ha alguns representants del poder mediàtic que vostè expressava, no tant periodistes com empresaris, propietaris de mitjans, etc. I aquests configuren, sí, un nucli dur. Bueno, però si ha anat bé, segueix volent que els hi vagi bé i no tenen un especial interès en canviar res, i a l'entorn d'ell gira una mica aquest estat endurit, enrocat, que no té cap predisposició al diàleg amb cap direcció. No?
Solti, vostè ha tingut converses amb responsables d'aquests grans mitjans?
Sí, amb la mateixa direcció que li estic dient, sí, expressant... Sí, jo em vaig prometre a mi mateix que parlaria aquí a Madrid igual que parlo a Catalunya, i per tant, sí, tinc la sort de conèixer alguns de fa temps, i per tant hi puc parlar-hi, i sí, la conversa és relativament senzilla de fer. Els resultats són estovar una mena, jo sempre em dic, sou com una mena de mur on te reboten totes les pilotes, i el mur és sòlid perquè ells tenen la convicció de que si això canvia, si nosaltres canviem, doncs canvia una mica tot, perquè ells perdran aquest lloc preeminent que tenen, no?
Per tant, no és tant per convicció, sinó per interès, moltes vegades.
El què? El mantenir...
Sí, home, aquest mur granític, sí, sí. És més una qüestió d'interès, el no voler-se obrir a parlar sobre aquest tema, és més una qüestió d'interessos.
Jo sempre dic que la seva obsessió per la unitat és el contrapunt de la seva obsessió per mantenir posicions, per mantenir situacions de privilegi, perquè si no parlarien de benestar. Els estats no s'han de dedicar a mirar, a observar i a definir la unitat. Això és una realitat espanyola. Els estats, a la gent el jutja per la seva capacitat de portar coses al benestar col·lectiu, al benestar general, no? Espanya no. Espanya ha configurat un estat en el que l'objectiu, que és la coartada, no ho entendre, és la unitat, no? La unitat serveix bàsicament per no parlar de res del que s'hauria d'estar parlant. Problemes institucionals, econòmics, l'atur segueix estant a l'entorn del 20%, problemes d'una comunitat que no s'hi sent còmoda, que no està còmoda amb aquest propi estat. Tot això no se'n parla. La coartada és la unitat, que és, jo insisteixo, és una gran coartada ideològicament construïda des de fa molts anys, però que no és el que transmet després les funcions reals de l'Estat.
Senyor Mascarell, vostè en tanca delegat de la delegació, diguem-ne, la seu d'aquesta delegació del govern a Madrid és el Centre Cultural Blanquerna. Ens diuen fonts ben informades que aquest centre cultural diuen que en només un any ja té l'empremta Mascarell. Expliqui'ns què significa això.
Bé, això no ho havia sentit dir. En tot cas, té l'empremta de la gent que hi treballem, que és un petit grup, però hi hem posat moltes ganes i molt entusiasme. El que hem fet, bàsicament, és em diuen una cosa que sintetitza el que vostè m'està dient, per mi molt positivament. Hi ha molta gent que em diu hay que venir a Blanquerna porque aquí es donde es el único lugar de Madrid donde se está discutiendo de verdad qué es lo que está sucediendo en España. Ya no em diuen en Catalunya, sinó en España. Bé, hem fet un programa de debat, bàsicament fem venir gent de Catalunya, fem venir gent de Madrid, els posem en contacte. La idea és que les idees que es produeixen a Catalunya són moltes i són bones i cal que siguin conegudes. Les idees que es produeixen a Madrid també són moltes estan arrasarades perquè no, justament la dinàmica política no les deixa emergir. A Blanquerna fem que es discuteixin les idees produïdes a Madrid amb les idees produïdes a Catalunya. Mm-hmm. Això li dona doncs molt d'interès al debat. Ningú manté ningú. El nostre objectiu no és només explicar unes posicions, sinó contrastar-les. Bé, i això li dona una dinàmica que la veritat fa que la gent vingui. Tot això ho transmetem a través de les xarxes. I bé, la dinàmica és bona, és un petit centre cultural, però creiem que sí, que la gent ens ve i a més ens opina molt positivament, ens ve els catalans de Madrid, però també ens venen doncs els madrilenys de Madrid, no? Que és una mica la gràcia, i per això li dic que el diàleg social és possible, eh? El diàleg polític està encallat doncs perquè alguns no volen, no? Però el diàleg social és possible i l'estem intentant posar en marxa i bé, sí, les coses van raonablement bé i la gent està satisfeta i l'equip és un petitíssim equip, però ho està fent molt bé.
Uh-huh. Han recuperat també els premis Blanquerna que enguany han recaigut sobre el Nueva Economía Forum i sobre Vicente del Bosque. Un veient-ho des de fora tenia la sensació que el senyor del Bosque estava una mica allà de... Bueno, no sé ben bé per què m'esteu premiant, però gràcies, no?
Bueno, és el seu tarannà. És una persona que és així, realment és una persona que ha tingut ocasió.
Feia la sensació que estava esperant l'hora d'anar a sopar ja.
Sí, no, doncs li puc assegurar que no, jo crec que és el seu tarannà, és una persona molt emotiva, d'altra banda, jo crec que al contrari, jo crec que estava una mica cohibit, perquè ell sempre anava dient, però no sé si jo m'ho mereixo tant, diguem-ne, i estava molt, en fi, ens va expressar molta gratitud, estava content, la seva família també, jo diria, vaig tenir ocasió de saber detalls del seu entorn, el seu pare havia sigut una persona vinculada doncs als sindicats obrers, ell em deia era una persona que estimava molt la dinàmica de Catalunya i la gent de Catalunya, però bé, la veritat és que no, jo crec que va ser una persona que s'ho va prendre com molt, amb molta emoció i potser una mica, bueno, una mica tirat endins, perquè ell és així, és una persona que no expressa molt la seva emotivitat, no? Però la veritat és que si podíem trobar algú que li fes il·lusió, va ser ell.
Uh-huh. Vicente del Bosque és una de les poques figures públiques, diguem-ne, de l'àmbit espanyol, que s'ha manifestat, i en termes, en aquest cas, positius, al respecte del procés català. Des d'aquí alguna vegada s'ha comentat que es troba a faltar la implicació o la manifestació oberta de, per exemple, la gent del sector de la cultura, no? Que sovint es manifesten públicament o es fan manifestos o s'expressen en termes de reivindicatius de molts àmbits, però que quan es parla del procés català, no? Va aparèixer aquell manifiesto per la llengua comú que van signar uns quants, però va haver-hi molta gent que després no ha dit mai res al respecte de l'amenaça que ha patit el català moltes vegades o de la regressió que va patir o que va estar a punt de patir amb l'anterior ministre. Troba a faltar una mica aquesta que hi hagi personalitats de l'àmbit cultural, en aquest cas, que és un àmbit que vostè coneix molt bé, que hi hagi gent que es manifesti en favor, ni que no tant en favor, sinó, com a mínim, que es manifestin a favor del dret a decidir.
Sí, té raó. Aviam, en termes generals, parlant amb les converses particulars, n'hi ha molta de gent que expressa opinions favorables o, si més no, doncs predisposades, no? És cert que col·lectivament no s'ha produït. En l'àmbit acadèmic universitari te'n trobes molta de gent. En l'àmbit cultural, més, diguem, artístic, també te'n trobes. En l'àmbit periodístic, tot allò que no són els grans mitjans, tot allò que és aquest nou món dels mitjans digitals, també te'n trobes. El que és veritat és que la pressió dels grans, del gran magma que creen els grans mitjans, que és una pressió de discurs únic en el que tot allò que sona català s'identifica o defensa del nostre procés polític, aquí s'identifica amb posicions de tancament, posicions de regressió, posicions fins i tot conservadores, fins i tot posicions nacionalistes, el discurs és aquest, no? Aleshores, a la gent, és veritat, li ha costat molt, li està costant molt identificar un discurs propi, lliure. Ho estan fent una mica els sectors nous de la cultura política, aquesta nova emergència vinculada, pues, als sectors, als Podemos i companyia, no? Aquests estan començant a dir coses que no sonen igual a com les diuen els altres sectors de la vida política. Uh-huh. Bé, sí, aquí hi ha molta feina a fer. Jo crec que és una de les coses que potser notarem en uns quants mesos, que hi ha gent de societat civil disposada a dir potser alguna cosa una mica diferent. Però perquè això passi, és molt important que nosaltres globalment, aquesta és una de les feines que estem fent, és que el discurs sobre la realitat catalana deixi d'estar dominat per aquestes propostes dels grans mitjans que ho identifiquen, doncs, amb la nostra realitat la identifiquen amb un procés regressiu, no? De fronteres tancades i coses d'aquestes que només estan al cap de la seva imaginació, només estan en la seva imaginació, però que formen part, doncs, de una mica la textura general amb la que s'observa des de Madrid-Catalunya. No passa igual amb el món diplomàtic, que és un món que també veig molt i que no té gens aquesta connotació, eh? És a dir, hi ha més coneixement a fora que dins del que passa a Catalunya, no?
Sí, hi ha un altre brama de gent de catalans que se'n van a treballar a Madrid quan els hi preguntes sobre quina és la percepció que tenen allà del que s'està vivint aquí, i jo m'he trobat moltes vegades amics o amigues meus que em diuen és que saps què passa? Que quan te'n vas a Madrid te n'adones que la vida és molt més que tot això i que hi ha coses molt més importants, i Madrid és una ciutat molt més oberta, molt més cosmopolita, i no estem tot el dia parlant de nacionalismes. Em comenten això, i això m'ho han comentat ja diverses persones que havent nascut aquí se n'han anat allà a treballar i em diuen això. No sé si es troba vostè amb això.
Home, també, hi ha una mica de tot. Home, hi ha molta gent... Pensi que a Madrid hi viuen molts i molts i molts i molts catalans, però molts vol dir pràcticament 50.000 com a mínim que nosaltres tinguem més o menys avaluat. Uh-huh. I es fa aquí trobes opinions de tot tipus. Jo em trobo que catalans que fa 40 anys que viuen a Madrid i que són de l'Assemblea Nacional. Per tant, et trobes de tot. Eh? Ara, també és veritat que el que vostè diu ja existeix, no? Aquella gent que també ha entrat en aquest mapa mental en el que, doncs, el que està passant a Catalunya s'identifica com de ciutats, com de país, de país que mira que s'ha tancat i d'això. Això del, també aquesta idea de que Madrid és una ciutat oberta i acollidora i Catalunya no, és una idea que aquí circula molt, és falsa. Jo aleshores em veig obligat a explicar permanentment la demografia catalana, és a dir, no sé de què parleu, perquè no hi ha demografia més oberta que la catalana, no? Feta a base d'immigracions,
de
gent vinguda de tot arreu. Els explico les xifres de catalans de primera, segona i tercera generació, totes aquestes coses que són òbvies, o haurien de ser òbvies, però que encara no ho són perquè està tan tergiversat que... Sí, això hi ha alguna gent que t'ho diu. Aquesta idea de que la cultura és més oberta no és veritat. A Madrid l'única diferència és que hi ha una mica més de gruix d'activitat, entre altres coses perquè la major part dels grans museus fan millors exposicions perquè tenen més recursos i millor fons, no per altra cosa, no perquè tinguin idees millors, sinó simplement perquè tenen més recursos. En el món teatral hi ha una mica més d'activitat, però no és de més qualitat. Sí, a Madrid és una ciutat que està molt bé, però bé, hi ha gent que té tendència a desmereixer el propi, no fixant-se en que algunes coses que nosaltres tenim estan estrangulades, simplement perquè les dinàmiques, i això li puc explicar molt de detall, perquè em vaig estar 5 anys duríssim sent de conseller, sí. No? I per tant, home, sí, en algunes coses per això lluitem, per poder fer unes dinàmiques socials més obertes, més ben dotades econòmicament, i amb més capacitat per fer lleis quan toquen, per exemple, els IVAs quan toquen i quan no toquen, totes aquestes coses, no? Bé, hi ha alguna persona que ho veu així com vostè diu, també n'hi ha d'altres que se n'adonen que no són les coses tan, tan diferents des del punt de vista de la qualitat cultural de les dinàmiques culturals.
Està clar. Quina, no sé si podria fer una radiografia d'aquests 400 alumnes de català que té el Centre Cultural Blanquerna, en termes de,
sí, bé,
de pensament.
Hi ha una mica... Bé, hi ha fills de catalans que venen a estudiar català, la qual cosa està bé, i després hi ha també fills de professionals que han d'anar a treballar a Catalunya i que volen que els seus fills hi vagin, doncs, amb unes bases mínimes de català. I després hi també hi ha alguns professionals doncs, que viuen a Madrid i que han d'anar a treballar a Catalunya i que volen arribar-hi amb un cert coneixement de català. No? Bé, tota la gent que ve per aquí, la veritat és que és gent molt predisposada i bé, que comprèn fàcilment que se'n va a treballar molt lloc, no? Que la llengua del país és una altra, és la catalana, i que volen arribar-hi amb les emocions mínimes per poder integrar-se ràpidament a la dinàmica civil i a la dinàmica professional.
Senyor Ferran Mascarell, delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya, gràcies per atendre la nostra trucada, i escolti, quan inhabilitin a tot Cristo aquí, guardis un as a la màniga, que a veure si haurà d'entomar vostè algun tipus de competència des d'allà.
Depèn de fins on vulguin arribar les inhabilitacions, però és clar, això és un camí sense sortida, perquè jo els dic moltes vegades, si us penseu que darrere dels qui ara estan governant el país no hi haurà altres generacions disposades a fer-ho, una vegada més us equivoqueu, no? Això només té una solució, que és que entenguin que la democràcia s'ha inventat justament per resoldre situacions com aquesta, i aquí es veu que hi ha aspectes aquests de la vida democràtica que encara no, en alguns àmbits, no vull generalitzar, en alguns àmbits encara no s'han entès, o no es volen entendre, més ben dit, encara no es volen entendre, perquè vol dir canviar situacions de privilegi, i això costa molt. Però bé, arribarà, perquè la veu de la democràcia és la única que permet resoldre situacions normals de desacomodació d'una societat amb un estat que no li funciona, i per tant, tard o d'hora, això s'haurà d'admetre, es farà, i crec que els catalans hi guanyarem.
Senyor Ferran Mascarell, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Sort.
Moltes gràcies, molt amables.
Adéu, bon dia. Falten 9 minuts perquè siguin les 9 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Vine'm a buscar, vine a robar l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, ai, ai. Oi, 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 balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, ai, ai. Oi, 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 balla com una lluna a l'aigua.
Busco el batec de la terra, de la teva pell amb la meva. Els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu ren amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos. Arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna.
Però cal que us digui que se'ns ha anat una mica la castanya amb aquesta entrevista, que s'ha allargat un pèl massa i hem de tancar el programa d'avui. Com sempre, fent un últim repàs a l'actualitat més pròxima amb Antoni Selles i la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
El futur dels terrenys de Ràdio Liberty a Pals es podria desencallar abans de l'estiu, Toni.
Bon dia. El projecte de la Fundació Mar per als terrenys on hi havia Ràdio Liberty té l'informe favorable de la Delegació Territorial de Costes de l'Estat a la demarcació de Girona. Aquest és un pas previ necessari perquè la Generalitat pugui donar l'autorització administrativa al projecte, batejat amb el nom d'Aquam. El cap de Costes de l'Estat a Girona, Jordi Planella, ha avançat a Ràdio Capital que el tema es podria desencallar abans de l'estiu o just després.
El 2015 la Fundació Mar va anunciar que havia aconseguit la concessió per 50 anys de les antigues instal·lacions de Ràdio Liberty per fer-hi un gran centre de conservació de la biosfera. Llavors es va apuntar el 2017 com a data d'inauguració, però el projecte està encallat. El cap de Costes a Girona, Jordi Planella, ha confirmat a Ràdio Capital que per part seva ja tenen llum verda.
Per tal que la Generalitat pugui fer la concessió, donar la concessió, han de gaudir d'un informe favorable de costes que nosaltres l'hem emès perfectament perquè és una zona que si hi ha una entitat privada que vol establir allà amb un projecte que ens l'hem mirat i tal, i és un projecte maco, engrescador, doncs endavant. Fem contacte permanent amb el director de la Fundació, el senyor Miguel Ventura, i cap problema.
Segons Planella, la Fundació Mar preveu que abans de l'estiu o just després aconseguirà la llicència que li ha de concedir la Generalitat per poder executar el projecte. Aquam ha de ser un centre d'experimentació i formació que posi en valor el patrimoni natural de l'Empordà i el Mediterrani. Segons la Fundació Mar, requeriria una inversió de 9 milions d'euros, donaria feina a un centenar de persones i podria arribar a xifres d'uns 250.000 visitants l'any. El projecte preveu un espai per a visitants amb exposicions i aquaris i també s'hi farà formació i investigació. Ara per ara, però, els terrenys de l'antiga Ràdio Liberty continuen en estat d'abandonament i degradació.
Per altra banda, Costes de l'Estat garanteix que aquest 2017 quedarà enllestit el tram del camí de ronda de Platja d'Aro que continua pendent.
El cap de Costes a Girona, Jordi Planella, ha assegurat a Ràdio Capital que el tram de camí de ronda de Platja d'Aro entre la Cala del Pi i la Cala Belladona, al terme de Calonge, quedarà consolidat abans que acabi l'any. Això sí, les obres començaran a la tardor perquè no hi ha prou marge per fer l'actuació abans de l'estiu. Costes de l'Estat ja té el projecte aprovat i compta amb el vistiplau de l'Ajuntament.
La recuperació del camí de ronda de Platja d'Aro a Calonge, malmès per les esllavissades arran de la nevada de març de 2010, es va dividir en tres fases. Anaven a càrrec de propietaris, Ajuntament i Estat, i aquesta darrera és la que queda pendent. Una primera actuació de Costes va quedar aturada per discrepàncies amb el consistori, que l'any passat hi va fer alguns arranjaments provisionals. Ara el cap de Costes a Girona, Jordi Planella, assegura que aquest any serà una realitat.
Ja el tenim també a punt. Aleshores, el pressupost entre 150.000-180.000 euros i també quan tinguem els diners. No crec que ho puguem fer ara abans de l'estiu, degut a la temporada turística, amb la qual cosa doncs segurament començaríem a partir del setembre-octubre.
D'altra banda, Planella ha destacat que la reforma del passeig del Molinet, de l'Estartit, ha quedat enllestida dues setmanes abans del previst. Ara ja està obert al públic i només falta la inauguració oficial, prevista cap a finals de mes.
Suport de l'Ajuntament de Palamós i la Cambra de Comerç als emprenedors i empreses locals.
L'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós i la Cambra de Comerç de Palamós han posat en marxa un sistema conjunt per donar informació, orientació i assessorament a persones emprenedores i empreses locals. El servei d'emprenedoria s'oferirà tots els dijous de 9 a 1 del migdia i estarà ubicat a la seu de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós, Casa Montaner. Se'n fa càrrec un tècnic especialitzat en l'atenció a l'emprenedoria.
L'objectiu és generar sinergies entre les dues institucions, potenciant el servei als emprenedors que ja oferia l'Ajuntament. També es vol impulsar la creació de noves iniciatives empresarials al municipi i donar suport a les empreses palamosines en fase de creixement i consolidació. El servei oferirà atenció personalitzada, informació sobre recursos i finançament i formació.
Són les 8 del matí, 56 minuts. Nova etapa gastronòmica al restaurant Aradi.
El restaurant Aradi de Platja d'Aro ha reobert aquest cap de setmana amb una nova oferta gastronòmica que lideren els xefs Sergi Roca i Kevin Meisse, provinents del restaurant Equilibri de Navata. Amb aquest canvi, el restaurant vol apostar per la innovació sense abandonar la cuina tradicional. L'Aradi també ha estrenat dos nous espais, com una zona a la terrassa dedicada a les tapes o un expositor on el client podrà escollir el peix i marís fresc com si estigués en un mercat.
Aquest impuls del restaurant Aradi s'emmarca dins de la nova etapa que vol encetar el grup Aromar, que compta amb 10 establiments a Platja d'Aro i S'Agaró. Aquesta tardor començaran les obres de l'hotel Costa Brava i també volen remodelar els hotels Aromar i Platja d'Aro. El grup ha incorporat la figura del director general, càrrec que assumeix Diego Arnaste, provinent de l'empresa estatal Paradores.
Torroella activa un nou web i una aplicació per difondre les activitats del municipi.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha posat en marxa un nou lloc web i una aplicació per a mòbils i tauletes perquè els ciutadans puguin estar informats de l'agenda d'activitats al municipi. El lloc web és agendatorroella.cat. El consistori hi centralitzarà totes les activitats i els esdeveniments. L'objectiu és facilitar a l'usuari l'accés a l'agenda municipal d'una manera molt àgil i adaptada als nous estàndards d'usabilitat i eines de navegació. Els usuaris podran accedir a la informació de l'agenda cultural de manera cronològica o bé cercant per categories o espais i podran comprar entrades en línia.
L'usuari trobarà a pocs clics informació detallada dels espectacles de la temporada a l'Auditori Teatre Espai Ter, la programació del Museu de la Mediterrània i de la resta d'equipaments municipals, com les biblioteques de Torroella de Montgrí i de l'Estartit, les exposicions de la Capella de Sant Antoni o les de la Sala d'Exposicions de l'Estartit. També tindran els seus apartats específics les galeries d'art i les fundacions privades. A banda de les activitats del dia a dia, hi haurà informació dels esdeveniments anuals, festes, tradicions, fires, festivals i jornades. S'hi ha implementat una secció amb Google Maps amb la localització dels equipaments i espais, amb una fitxa personalitzada per cadascun d'ells. També hi haurà informació de serveis i properament s'hi activarà un apartat amb l'oferta comercial del municipi.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. L'actualitat més pròxima torna demà puntualment al Supermatí a través de la ràdio i a través d'internet. La podeu seguir les 24 hores al nostre portal de notícies radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I ja posats, recordeu també que us podeu subscriure al nostre servei de notícies per correu electrònic, de manera que podeu rebre puntualment cada dia l'última hora del que passa a casa nostra. Tenim temps encara per un últim apunt de la previsió meteorològica, Martí.
La jornada d'avui serà força tranquil·la, amb el dia assolellat i algun núvol dispers. El vent de tramuntana bufarà entre fluix i moderat i anirà perdent força conforme avanci el dia. Les temperatures es mouran entre els 21 graus de màxima i els 9 de mínima. I els propers dies esperem dies força tranquils amb ambient assolellat.
Gràcies, Martí. El Supermatí torna puntualment demà a les 8. Gràcies a tot l'equip que el fa possible i gràcies a tots els que ens seguiu per la vostra confiança.
Supermatí amb en Miquel 40.
Que vagi molt bé. Bon dilluns.